La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Hola, benvinguts al segon programa de La salut, cosa de tots. El vostre programa setmanal de salut de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Un espai de salut fet des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a tota Catalunya. Gràcies a la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Els nostres 25 minuts setmanals dedicats a la salut. Per parlar, ja ho saben, de forma lo més planera possible de diferents temes sanitaris. Per, com ens agradaria a nosaltres, entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. Aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Buera, el nostre coordinador, el doctor Joan Altimiras, i a darrere la peixera, el nostre tècnic, l'Àlex Alsina. Avui us hem preparat un programa que esperem que sigui del seu interès, doncs parlarem d'un tema de força actualitat. Parlarem d'esquí. Ja tenim la neu aquí, a les nostres muntanyes del Pirineu, amb les estacions obertes i molts de nosaltres amb ganes boges d'anar a esquiar. Però compte que cada any hi ha força gent que pateix lesions d'esquí, i això ho hem d'intentar minimitzar. I per això avui entrevistarem a una autèntica experta en la matèria, la doctora Maria Arnella. Posteriorment, a la pregunta de l'oient, ens explicaran exercicis per exercitar la memòria a totes les edats, però especialment quan ens n'hem fet grans, aprofitant una pregunta que ens ha fet un de vostès, la senyora Núria Garcia. Finalment, dos nous consells de salut per ajudar-nos a estar millor de salut, a sentir-nos més saludables. Som-hi, doncs, amb l'entrevista d'avui. Ens traslladem metafòricament a les muntanyes, que de fet aquí només cal mirar pràcticament per la finestra i veure la silueta del cadí, i parlem amb la doctora Maria Arnella. La doctora Maria Arnella és metgessa traumatòloga de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i fa més de 10 anys que treballa a les estacions d'esquí de la Cerdanya. Benvinguda, doctora Arnella.
Bona tarda.
Vostè esquia, doctora Arnella?
Soc esquiadora.
Molt bé, esquiadora d'esquí de fons, d'esquí de muntanya,
bueno,
alpí...
Faig més aviat esquí alpí i a l'esquí de fons les dues modalitats, la de clàssic i la de patinador.
Ostres, que això jo no ho sabria. Quina és la diferència? Aviam, expliqui'm, que jo no en sé tant d'això.
A l'esquí al nòrdic, que és el que en diem de fons, hi ha dues modalitats. Una, que vas amb uns carrils que estan marcats sobre la neu i et vas deslliçant sobre els carrils. És molt semblant a caminar. I per començar, és una bona tècnica. És difícil, però per desplaçar-te ho pots fer ja el primer dia. I després està l'esquí patinador, que vas fora d'aquests carrils i vas com si patinessis. Un esquí va cap a un cantó i l'altre cap a l'altre. I així et vas desplaçant.
Això deu ser més difícil, però fa pinta d'anar més ràpid, no?
És molt més ràpid i molt més divertit, la veritat.
Molt bé, molt bé. Molt bé, doctora Arnella. Abans d'anar a esquiar, suposo que ens hem de preparar, no? Físicament i potser el material també. Expliqui'ns una mica.
Jo crec que ens hem de preparar físicament. És més, el que vulgui anar a esquiar aquest cap de setmana, si no s'ha preparat, ja ha fet tard. Perquè necessitem una preparació física. Una preparació física per anar a esquiar. Es necessita força, flexibilitat. Hi ha molta gent que anar a esquiar s'ho pren com anar a dinar. No és el mateix. És un esport d'una exigència física important. Sobretot a l'esquí alpí. Hi ha fred... perquè són les temperatures baixes, i una demanda de força muscular a les cames. Per tant, la gent que no es prepara té una possibilitat molt més alta de patir lesions.
I com ens hem de preparar?
Ens hem de preparar, per això et deia, unes 3 setmanes abans, que la gent que no ha començat va una mica tard.
La gent que no ha començat, què s'espera?
A la preparació, 3 setmanetes, si no has fet res durant tot l'estiu, s'hauria de preparar a nivell d'això. Anar a un gimnàs i fer exercicis que potenciïn sobretot el que és la musculatura de les cames, els braços també, perquè amb el bastó d'esquí és molt important els braços, i amb això, al cap d'unes 3 setmanes, pots estar a punt per anar a fer esquí alpí. En canvi, si has de fer esquí de fons, que per això és la paraula fons, necessites també una miqueta de fons. Perquè si no, la respiració no t'acompanyarà al cos. O sigui que en tots dos casos t'has de preparar una miqueta.
Una miqueta, no molt, però una miqueta sí que t'has
de preparar. Una miqueta, doncs anar al gimnàs, anar a caminar,
molt bé,
fer exercicis específics per les cames.
Suposo que el material també deu ser molt important, no? Tindre el material en condicions.
El material és molt important. I llavors s'ha de tindre repassat el que és, bueno, l'esquí d'alpí, pues, que estiguin les soles en condicions, els cantos, que és els cantells, que em sembla que es diu en català, els cantells, que són per frenar, que això molta gent no ho fa, és importantíssim, perquè si t'agrada córrer, el primer que has d'aprendre és a frenar, sobretot per evitar lesions. Els frenos estiguin en condicions, que les fixacions, tu puguis fer-te una autorregulació de la fixació. Et poses la bota i tu t'ho puguis treure.
Hi ha moltes lesions, són freqüents realment? Sí que és veritat, que vas a esquiar i és normal veure els pistes com et baixen algun accidentat, i això és molt freqüent, això, doctora Arnella?
A veure, freqüent, depèn del que diguis freqüent. Jo, per exemple, que ja fa, com has comentat abans, 10 anys que estic a Masella i 20 que estic a l'estació del Molina.
Déu-n'hi-do.
Més o menys, ja vas veient la relació que hi ha de la gent que esquia amb les lesions i també el tipus de neu amb les lesions que hi ha. Llavors, quan hi ha neu dura, lesions d'espatlla. Quan hi ha neu primavera o tova, lesions de genoll o fractures espiroidees de tíbia. Vull dir, tot té una relació.
Quan hi ha neu dura seria més aviat ara, i la neu primavera, com el seu nom diu, és més a la primavera? O és aquesta neu que està més xapada, més tova?
A vegades inclús depèn del dia. El mateix dia pot haver al matí neu dura i després la neu es pot anar fent tova. O sigui, hi ha una relació amb això. I també hi ha una relació de la quantitat de gent que està esquiant amb els lesionats. Així, a grosso modo, valorem que hi ha 1.000 esquiadors. Cada 1.000 esquiadors hi ha una lesió greu de genoll.
Cada 1.000 esquiadors, lesió greu. Sí. Què vol dir greu?
Greu
vol dir... Que tingui que passar per quiròfan?
Que tingui que passar per quiròfan o més de 2 mesos de baixa. Per exemple, trencar-se tots els lligaments, per exemple, una fractura de tíbia, i puc calcular-ho aproximadament. Dic, mira, avui hem fet 4 genolls, i vas a comprovar quants forfers estan venuts, i més o menys va por ahí.
O sigui, vostè quan arriba a l'estació li diuen, avui portem 4.000 forfets venuts, i vostè ja diu, ai, que ja
faré
més toquen...
Faré uns 4 genolls greus. Després hi ha les coses no tan greus, que pots veure a l'estació. Una fractura de canell, una fractura de clavícula, diferents lesions, segons l'estat de la neu i la modalitat d'esquí que practiqui.
Es pot arribar a prevenir això d'alguna manera?
Home,
què hem de vigilar?
És bàsic estar en bona forma física. Això és bàsic. Tindre el material preparat per el que vagis a practicar, i una altra cosa que és molt important és aprendre amb un monitor. Perquè això també hem fet una estadística a la Molina durant molts anys, que miràvem quins eren els que es feien més mal. Doncs és la gent que va esquiar
pel seu compte, diguem.
Pel seu compte. La gent que va esquiar amb els monitors tenen moltes menys lesions. I crec que això, com a totes les coses de la vida, és important. Tindre un monitor que et dirigeix. Aprens millor a esquiar, aprens a anar al teu nivell, perquè la gent li agrada baixar. Jo vull baixar una pista negra, però no està preparat per baixar una pista negra. I si no té un monitor que li diu, doncs anirà amb el seu amic a baixar una pista negra i la baixarà, però no la baixarà esquiant.
Ja, moltes de les lesions suposo que intentes fer alguna cosa pel que no estàs preparat.
Exacte,
oi?
Això és bàsic. I per això, si la gent va amb un monitor, també, primer, que té més bona tècnica i després que sap més bé quin és el seu nivell de coneixement.
Són freqüents també els cops al cap, doctora Arnella? Perquè ara cada vegada...
Sí, són freqüents.
El casc, no?, cada vegada recomana més, no?, per l'esquí.
Bueno, el casc es recomana i es considera indispensable pels nens. Per què pels nens? Tu que ets pediatra... Doncs
sí, a mi m'interessa molt aquesta pregunta.
El tema pels nens és per què? Perquè la superfície del cap dels nens, o el volum, en comparació del cos, és molt més gran. Si un adult o qualsevol obstacle es tira a terra, donaran amb el cap.
Correcte, els nens són capgrossos, que en diem.
Exacte. Bueno, aquesta paraula no és la que més m'agrada, però...
Jo els dic, a les mares,
Sí.
Amb tot el carinyo, eh?
Val. Tenen aquesta desproporció, llavors quan cauen, només que els toqui un adult, cauen de cap. Per tant, els nens, fins a 16 anys, que es consideren nens, haurien d'anar amb casc. Ara, un exemple és nosaltres també portar-lo.
Clar, una de les coses importants és que si tu li dius al teu nen que té que portar un casc quan va en bici o quan esquia, si tu dones exemple, és molt més fàcil que el nen doncs et faci cas.
I sobretot, si t'agrada la velocitat, com a mi, que m'agrada la velocitat, pues, hauríem d'anar amb casc. Perquè qualsevol caiguda pot fer una lesió, com ja sabeu, que no és la tíbia i 2 mesos de baixa, és el cap.
Exacte, que això ja són paraules majors.
Exactament, exactament.
Ara que parlem de nens, quina és l'edat òptima per començar i quina és l'edat òptima, si és que n'hi ha, per aturar-se, per parar? Hi ha alguna edat a la que ja no sigui convenient fer esquí? O potser no esquí alpí, però sí esquí de fons?
Bueno, l'edat de començar és la que tu vulguis posar. Les meves filles van començar en 3 anys, esquí alpí i 4 anys esquí de fons, perquè les coses van així.
Vostè vivia molt a prop de la muntanya, eh?
Visc, sí, a les tardes pues, anàvem a esquiar.
Molt bé.
Però què feia? Pues no portava a la nena de 3 anys amb molt de fred ni massa estona. Sentit comú. Si tu portes un nen tot un diumenge a esquiar amb unes temperatures sota zero, no li fas cap favor i agafarà mania a la neu. Pues, vull dir que s'ha de ser, com en tot, una mica conseqüent.
Correcte.
Poca estona, que s'ho passin bé i ja està. I l'edat per acabar, a l'esquí trobo que és la mateixa que per caminar. No hi ha edat.
No hi ha edat. Mentre es pugui caminar es pot esquiar.
Pots fer esquí alpí. La meva pacient més, de més edat ha estat una dona de 85 anys que va caure perquè la van atropellar.
No va ser culpa seva, eh?
No va ser culpa seva. No va ser culpa seva. I després amb l'esquí alpí, que aconsello, perquè sóc un entusiasta de l'esquí de fons, sóc un entusiasta i jo he començat a practicar-lo tard, però aconsello sobretot a les dones postmenopàusiques o perimenopàusiques, perquè va molt bé per tot, per l'osteoporosis, perquè treballes el sòl pèlvic, baixes la panxa, fas braços i sobretot lo magnífic que és estar a l'aire lliure, disfrutant de...
Envoltant d'aquesta natura tan meravellosa.
D'aquesta natura i el silenci que té...
Que té l'esquí de fons, que no té l'esquí al pis.
Sí, exacte. I després, sobretot, el material, que és superlleuger, poses aquelles botes i sembla que vagis a caminar. És fantàstic.
Aprofitant que vostè treballa precisament tant a la Fundació Joan Hospital de la Seu d'Urgell, però sobretot als dispensaris mèdics de les estacions d'esquí, què hi ha als dispensaris mèdics? Jo, com que he tingut la sort de no tenir que anar-hi mai, no sé exactament quins mitjans compten i què poden fer allí.
Nosaltres allà, dispensari mèdic, en diem centre mèdic i en principi hi ha de tot.
Ja m'ha renyat que ho he dit malament. Ja.
No, perquè dispensari no sé ben bé què vol dir. En diem centre mèdic perquè hi ha un metge. Llavors, a baix, diguem, a la zona on comencen els telecadires, hi ha uns dispensaris, com si li vols dir així, o centres mèdics.
O diguem centre mèdic.
Que hi ha metge, infermera, administrativa, a vegades dos metges, a vegades dos infermeres, i es disposa de tot el que és per una reanimació cardiopulmonar i després tot el que sigui per fer guixos, sutures... i amunt de que a la Molina també tenim per fer radiografies.
Per fer radiografies. Perquè no només veuen accidents, si algú es mareja o alguna cosa d'aquestes, també van als centres mèdics o això és bastant infreqüent.
A vegades sí, no, es mareja la gent. La gent a vegades es mareja vestida d'esquiador. Perquè no mengen, perquè no mengen, s'han passat la nit sense dormir, s'han pres 3 cerveses en anar a esquiar, això també és una altra manera de no cuidar-se. El que passa que els ferits de les pistes, normalment el pacient ens el baixen als pistes socorristes, que són els que treballen a les estacions, llavors ells socorren el malalt i ens es baixen amb unes barquetes, que
correcte,
són com una camilla. Sí. I aquests tenen una formació per fer això, que normalment, com estan molt motivats, doncs és molt bona.
Sí, com els tècnics sanitaris, els socorristes, sí. Que, perquè, clar, manegar i moure un malalt d'aquestos...
Exacte, cada any, any es fan cursos, que els fem metges i infermeria i espistes socorristes, entre tots, i per fer-lo el millor possible. I aquí també hi ha molt tema, tot el material que tenen ells per immobilitzar, bàsicament. I si hi ha una urgència molt urgent, el metge té que estar preparat per sortir amb els esquís.
Ah, o sigui, vostè també va amb els esquís a vegades a la pista a buscar els malalts,
sí,
eh?
Sí, has d'anar a buscar-los
o atendre'ls, no?
Atendre'ls, sí. O sigui, has de fer alguna cosa més delicada i el pister creu que és millor que hi vagis, pues vas amb els esquís i si està molt allunyat, venen amb la moto, que també
correcte.
És boníssima, la moto de neu, i venen a buscar i vas a fer...
Jo sempre he fet esquí tradicional, doctora Arnella.
A l'alpí.
A l'alpí, esquí tradicional
sí.
Alpí.
Sí.
No he provat ni l'esnou ni l'esquí de fons. M'ho recomana?
A l'esquí de fons te'l recomano moltíssim. per tu i pels teus fills, perquè és bo en tots els aspectes.
Ho hem de provar.
S'ha de provar. I després a les 9, si en tens moltes ganes, doncs sí. Jo ho he provat, de fer les 9. I és
doncs t'ho ha provat tot, eh?
Tot el que puc.
molt bé.
Però és difícil. Jo vaig començar a provar que ja tenia 40 anys. Llavors és una edat massa gran. Necessites molta agilitat i molta força als braços. A part, a l'esquí, a les 9, té com característica que quan caus apoies les mans. I la meva feina, jo necessito les mans. No em puc fer mal a les mans. Si cas, a les cames.
Lesions de snow deuen ser més d'espatlla i més de membres superiors.
Són fractures de canell, típiques, luxacions dels colzes i fractures luxacions d'espatlla. I traumatismes cranials. Això és el que és a les snow. En canvi, a l'esquí alpí, el que fas tu, fa lesions importantíssimes de genoll, fractures de tíbia, fractures de fèmur, fractures per aplastament de les vèrtebres.
Déu-n'hi-do.
Una mica de cada.
Bueno, avui és divendres, demà ja tinc la pista oberta, però m'espero una setmana, no? Faig una mica de gimnàs aquesta setmaneta, el vaig fer la setmana passada.
Val, prepara't.
Reforça una mica musculatura, no?
Reforça musculatura, quan arribis a la neu, prepara't una mica, fes la primera baixada a poc, és com un escalfament, vigila bé la temperatura teva, sobretot no portar roba de cotó de primera capa, ja sabeu que el cotó mata. Primer has de posar-te una samarreta que sigui molt transpirable, després un jerseiet i després l'anorac a sobre. Val més capes molt fines que moltes. I què més? Els mitjons, també és important, un mitjó, no diversos mitjons.
Un mitjó.
Perquè la fricció entre els dos mitjons pot fer llagues per la bota, i la bota sempre molt ben ajustada. Si te la fluixes per pujar
pel telec,
sí, sobretot et recorda d'apretar-la, perquè això és una de les coses que pot produir lesions. També.
Clar, el turmeit no té que ballar gens ni mica, no? Dins
gens.
La bota. Gens. Molt bé, doctora Arnella. S'ha donat una autèntica lliçó de com hem d'anar a esquiar i de com hem d'evitar les lesions. La veritat és que ha estat un autèntic plaer tenir-la aquí entre nosaltres i probablement ho repetirem, Ho repetirem en algun altre dia perquè ens ho hem passat molt bé. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a tu. Vinga.
La pregunta de l'oient.
Un cop hem escoltat a la doctora Arnella, seguim avançant a la pregunta de l'oient. Aquesta secció que està patrocinada per una casa rural meravellosa del Pallars Jussà que es diu Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Silenci, natura i màgia, calsoldat.com. Visiteu la web perquè realment és un lloc que val la pena de veure. Bé, la pregunta de l'oient, la secció que intenta respondre els seus dubtes sanitaris que, com sempre, ens tenen que fer arribar prèviament a nosaltres. O bé per mail, consultasalut@radioestel.cat o bé al nostre telèfon, al 93 409 27 77. Avui respondrem la pregunta que ens ha fet arribar la Núria Garcia. A través del telèfon ens ha preguntat: acabo de fer 50 anys i em passa que de vegades perdo la memòria, no me'n recordo d'algunes coses. No hi haurà pas algun exercici que pugui fer perquè això no em passi? Aquesta pregunta l'hem transmès a la doctora Susana Forner, neuropsicòloga de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, que amablement ens ha respost. Així doncs, doctora Forner, quins exercicis podem fer per estimular la memòria?
Bona tarda. Hem de saber que a mesura que ens anem fent grans, de la mateixa manera que passa amb la majoria d'òrgans del nostre cos, el cervell també envelleix i es produeixen una sèrie de canvis en la seva estructura i en el seu funcionament. És important comentar que davant de qualsevol pèrdua de memòria o dèficits cognitius que cridin l'atenció a la pròpia persona o a la família, cal realitzar la consulta al metge per descartar qualsevol problemàtica i confirmar que tot el procés d'envelliment és normal. un cop sabem que aquestes queixes subjectives de memòria que té la persona corresponen al desenvolupament propi de l'edat, podríem fer dues coses. Per una banda, assistir a tallers de memòria, que són una sèrie d'activitats que estan dissenyades i guiades per un especialista, un neuropsicòleg normalment, i que s'ajusten a les necessitats de la persona, d'acord? O bé, d'altra banda, també es podria fer un treball cognitiu autònom, que serien activitats que exercitin el nostre cervell i que les realitzem de forma autònoma, val? Les realitza la pròpia persona. D'aquestes n'hi ha moltíssimes. Jo destacaria que, com a característica, és que han de suposar un repte i una novetat per a la persona, i podrien ser, doncs, activitats com, per exemple, veure debats i programes culturals a la tele, participar i assistir a conferències, per exemple, escoltar programes de ràdio, concursos televisius que tinguin un nivell mig de complexitat, resoldre enigmes, pensar, doncs, planificar un viatge, pensar en el recorregut, en els llocs d'interès, per exemple, atrevir-nos amb les noves tecnologies, assistir a cursos, aprendre llengües. Si ens agrada, per exemple, la cuina, doncs pensar en noves receptes a l'hora de cuinar, no? Aquelles receptes, doncs que tinguin un nivell de complexitat per a nosaltres. Si ens agrada, doncs, per exemple, fer brodat o ganxets, doncs pensar en aquelles, no? En aquelles activitats que tinguin certa complexitat, que no siguin les que ja sabem fer. Repassar rebuts, per exemple, la comptabilitat domèstica també ens ajuda. I, en definitiva, doncs, són activitats de la vida diària, comuns a tots nosaltres, que poden ajudar-nos a exercitar el nostre cervell i a mantenir-lo actiu.
El Consell de Salut.
I per finalitzar, com a cada programa, acabem amb els nostres senzills Consells de Salut, perquè ens trobem millor i perquè puguem viure en plenitud la nostra vida. Avui us volem parlar de dos temes força interessants, l'estrès i l'apnea de la son. L'estrès, per elaborar aquest petit consell, ens ha ajudat el doctor Carles Bercher, psiquiatre i cap del Servei de Psiquiatria i Salut Mental de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Com veuen, ens ajuden molts professionals a fer aquest programa i des d'aquí el nostre agraïment a tots ells. Escoltem la veu femenina del programa, la Montse Buera, la nostra productora i col·laboradora, que ens explica què hem de fer per controlar l'estrès.
L'estrès no és una situació, és una reacció desadaptativa, és a dir, poc eficaç aquesta situació de repte o perill. I sovint es presenta en forma de símptomes físics, corporals. Si s'aconsegueix controlar la reacció interna, podem fer que les situacions externes no les visquem tan estressants o bé o siguin menys. Quins són els símptomes? Cor accelerat, nàusees, fatiga, tensió muscular, mal de cap? I quines són les accions que ajuden a controlar l'estrès? Una dieta sana, amb el temps suficient als àpats per descansar i fer vida social, descansar unes 8 hores al dia i desconnectar en el nostre temps de lleure o de vacances, exercici físic moderat, uns 30 minuts al dia, organització del temps i de les activitats. Això vol dir no voler abraçar-ho tot, delegar responsabilitats, solucionar problemes i prendre decisions, no analitzar en excés, assumir la situació, i també aprendre a relativitzar, mantenint una actitud positiva.
Molt bé. Seguim amb el segon Consell de Salut, l'últim Consell de Salut per acabar el programa d'avui, parlant de l'apnea de la son. Què és, per què és important i com es detecta i què cal fer? Contem amb la col·laboració de la doctora Parramon, metgessa internista, especialista en pneumologia, cap del Servei de Medicina Interna de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. Però, com sempre, qui ens ho transmet a tots nosaltres? La Montse Buera. Escoltem-la.
L'apnea és un trastorn de la son que consisteix en deixar de respirar mentre es dorm. Les pauses poden durar entre uns segons o diversos minuts. Sovint passen entre 30 cops per hora o més. La causa principal és l'obstrucció de la via respiratòria superior i un dels principals factors de risc és l'obesitat. Com es pot detectar la malaltia? Els principals símptomes són rons intensos i amb pauses freqüents en la respiració, somnolència excessiva durant el dia, manca de concentració, irritabilitat o mal de cap. I quins són els riscos o conseqüències? Hipertensió, arritmes, accidents cardiovasculars, diabetis, augment de la possibilitat de patir accidents, fatiga crònica, impotència, mal de cap. Si vostè pateix aquest trastorn, el seu metge l'informarà del tractament més indicat. Però el més habitual i amb molts bons resultats és un aparell que es col·loca per dormir, anomenat CPAP.
Perfecte. Important conscienciar-se de que el ronc és un indicador de la possible apnea de la son, que és el primer pas. Si us heu sentit identificats o heu identificat amb aquests consells algú de la seva família, com sempre, no dubtin a consultar-ho al seu metge de família. I fins aquí hem arribat aquest nou programa de la salut Cosa de Tots, el programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell, per a tota Catalunya i per a tot el món si ens escolten per internet. Res més. Esperem que el programa hagi estat del seu interès i ens retrobem d'aquí a 7 dies al mateix lloc, a Ràdio Estel, Ràdio Principal. Avui que hem parlat de muntanyes i d'esquí, amb la música de fons de Marvin Gaye i de les seves muntanyes, que ens encanta, ens acomiadem de vostès, des dels peus del Cadí, des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell, i els desitgem que tinguin una molt bona setmana. Com sempre, mengin-se, facin exercici, recordin, la salut és cosa de tots. Fins la setmana que ve. Els esperem aquí mateix, d'aquí 7 dies.